Catalunya i el món viuen moments convulsos, moments ben intensos ara mateix, moments intensos pel que fa a la societat, moments intensos pel que fa a la política, a l'economia. Bàsicament, arriba a tots. Són moments que són intensos també per la professió, pel periodisme, pels mitjans de comunicació. Sobretot plegat, en volem parlar avui amb una de les veus, amb una de les cares més conegudes a casa nostra en aquest sentit. Ella és la Mònica Terribas. Mònica, gràcies per atendre'ns.
I ara, gràcies. Feliç que m'hàgiu convidat.
Gràcies a tu, de debò, per ser avui aquí amb
nosaltres.
Avui volem parlar de molts temes d'actualitat, de temes lligats als mitjans de comunicació. El primer de tot, tu cada dia et lleves ben d'hora, dius allò de Desperta Catalunya.
Sí.
Ja fa anys que ho fas, i en aquest temps ha canviat moltíssim el primer que deies, aquella informació amb la que obries aquest programa. Com ha canviat la manera d'explicar les coses en aquest temps?
La manera d'explicar-les no sé si ha canviat tant. El que ha canviat és el clima en el que es produeix la informació, perquè el que està passant ara a Catalunya respecte a l'estat espanyol és d'una complexitat extrema, no? I això, el conflicte en l'etapa repressiva en la que estem, fa que el diàleg social que es produeix a través dels mitjans, a través de les xarxes, a través de totes les esferes d'expressió, sigui molt més dur del que era quan vam començar a fer el Matí a Catalunya Ràdio l'any 2013, fa 6 temporades, no? És veritat. Però quan vaig començar el Matí a Catalunya Ràdio ja hi havia aquesta crisi. De fet, quan jo dirigia TV3 del 2008 al 2012, ja vam viure aquest increixendo a partir del 2010, a partir de la sentència de l'Estatut, no? I si m'apures, si retrocedeixo, perquè afortunadament jo ho he viscut des del 2003, quan vam començar la nit al dia, el 2002, que era aquell programa que jo feia TV3 a la nit, del 2002 al 2008, que vam viure el procés de l'Estatut, aquest procés de descontentament a casa nostra ja es va començar a teixir durant la negociació de l'Estatut. Per tant, jo he pogut veure com evolucionava, diguem, els partits independentistes, l'eclosió de Ciutadans com a força contrària en el procés independentista. Tot això ha sigut un increixendo que nosaltres l'hem pogut anar assimilant. Ara bé, això ha coincidit amb una crisi de la Unió Europea, amb una crisi de valors democràtics a la Unió Europea, amb el creixement de l'extrema dreta en molts països. Això, evidentment, afegeix-li el triomf de Donald Trump als Estats Units, el que està passant a molts països de Sud-amèrica, començant per el Brasil, amb Bolsonaro, etcètera, etcètera, no? I, per tant, tot aquest clima, amb Putin, amb Erdogan, tot el convuls món en el que vivim et fa pensar que hi ha com una constel·lació diabòlica que fa que l'entesa, el diàleg, la capacitat de seure's, d'assumir riscos, d'arribar a enteses, cada vegada sigui més complicat, no?
Tot un repte, al final, pels periodistes, com deies, posar ordre a tot aquest trencaclosques. Un repte, i des d'un mitjà públic és més o menys repte, això?
El mateix repte, perquè el periodisme és explicar la realitat, explicar tot el que està al teu abast amb el temps i l'espai que tu tens disponible i les fonts i els recursos que tens. Aquí a Cugat.cat podeu explicar infinitament millor que nosaltres el que passa en el vostre entorn i, per tant, en sabeu més que ningú del que passa aquí. Encara que teniu uns recursos magnífics, d'altra banda, perquè teniu unes instal·lacions molt bones, vosaltres aquesta feina la podeu fer millor que nosaltres. Nosaltres hi ha feines que les podem fer millor perquè tenim més corresponsals a fora, perquè tenim una altra mena de recursos. Un mitjà privat que té una absoluta llibertat per prioritzar totes les coses que li donin rendiment des del punt de vista econòmic, habitualment, pot posar més ous en els cistells que li interessa. Els mitjans públics tenim l'obligació i la devoció, perquè a mi no m'agrada parlar només d'obligació, sinó que és la nostra voluntat, d'atendre moltes realitats que potser no reben atenció en un mitjà privat. Digue-li la vida cultural del país, digue-li tot el que passa a nivell de drets socials, digue-li iniciatives minoritàries de col·lectius que habitualment no sortirien, el món de la música minoritària que no està en les xarxes de circuits més d'èxit, etcètera, 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 no? I això vol dir que aquest trencaclosques és doblement difícil en un mitjà públic perquè alhora et mesuren per l'èxit que tens, és a dir, per l'audiència que tens, no pel servei que fas, no?
I a més ens posen sovint en dubte.
Sempre, però això és saludable. És a dir, que els mitjans de comunicació estiguem sota la lupa crítica tant d'aquells que administren els recursos que nosaltres ens permeten fer la feina, com de la societat, que no li agrada la feina que fem, que moltes vegades considera que no hem tractat una notícia en prou profunditat o que ha escoltat una entrevista que no li ha agradat i en canvi no ha escoltat la que li hauria agradat sentir, que també l'hem feta, etc, etc. Això forma part de la nostra feina i aquesta és la gràcia de la nostra feina, que nosaltres tinguem la capacitat d'entomar la crítica, que siguem conscients que cada dia hem de revisar el que fem, que siguem autocrítics, perquè és veritat que moltes vegades no l'encertem en el plantejament o cometem errors, i que alhora siguem ferms defensors de la feina que fem. És a dir, que el punt de vista que nosaltres puguem tenir no col·lisiona per a res amb el fet que en un programa hi hagi pluralitat i hi hagi capacitat d'explicar les coses des de tots els punts de vista, encara que la teva perspectiva sobre el que està passant pivoti sobre la realitat que tu tens més propera. En aquest cas, Catalunya o els països catalans, digue-li el que vulguis, no? Però és normal que, vist des del conflicte, per posar directament la història que ens està passant en aquest país, no? Vist des de Madrid, quan se n'han començat a ocupar del que ens passava aquí a partir del 2014, si va pures i sent molt generosa, nosaltres portem un historial des de fa un munt d'anys que fa que la mirada sobre el nostre conflicte tingui moltes més referències pel nostre oient que no pas l'oient o l'espectador de La Sexta, d'Antena 3, de 3 Media o de Mediaset. No?
Mm-hmm. Ara parlaves del conflicte que ara mateix afecta Catalunya, afecta l'estat espanyol. L'última vegada que et vam entrevistar, que va ser una entrevista radiofònica, l'ombra del 155 només era una cosa de la qual es parlava, però encara no era una realitat. Ara ja hem passat pel 155 i ara encara hi ha gent que reclama que es torni a aplicar i fins i tot hi ha assemblees, parlaments, com el cas d'Extremadura, que demanen que es torni a aplicar l'article 155 a Catalunya. Això
tancant
fa patir
els mitjans públics.
Tancant els mitjans públics, exacte. Això fa patir des de Catalunya Ràdio, des de TV3...
Mira, jo sempre he sigut partidària d'anar entomant la realitat conforme bé. Naturalment que fa patir que el 155, que per mi és el factor que més ha erosionat la credibilitat de la Constitució en el context que estem vivint, perquè la Constitució es va organitzar d'una determinada manera per encaixar les reivindicacions de Catalunya, d'Euskal Herria i també de Galícia, es va creure que l'estat de les autonomies era una bona solució. El dia que algú va decidir implosionar el 155 per resoldre un problema que ells consideraven intolerable, que era que s'havia fet una declaració no implementada d'independència. Aquell dia la Constitució va quedar molt erosionada des del punt de vista de la credibilitat que té, sobretot en la població, en aquest cas a Catalunya, i jo m'atreviria a dir en el mirall basc, no? I jo penso que si nosaltres estem tot el dia pensant ai, que passarà això, ai, que passarà, deixem de fer la feina amb la naturalitat que l'hem de fer. Jo crec que nosaltres, passi el que passi, hem de fer la feina com l'hem fet sempre. Els mitjans públics, en el cas de Catalunya, han fet una feinada extraordinària des del punt de vista de la recerca, de la documentació, de l'atenció a col·lectius minoritaris, de la recerca mèdica, no cal ni esmentar la Marató, ni cal esmentar el Super 3, per posar dos exemples, juntament amb el Polònia i amb la mirada crítica que tenim sobre la informació, de tot el que significa TV3, Catalunya Ràdio i tots aquests anys de comunicació. Per tant, el govern que decideixi tancar els mitjans públics s'enfrontarà a una part importantíssima de descrèdit pel que fa a una població que té en TV3 i en Catalunya Ràdio un servei que pot fer compatible amb qualsevol empresa privada de comunicació en el nostre país, no? Però anticipar problemes és bo quan tens la solució, però patir per una cosa que no depèn de tu és bastant perdre de temps.
S'ha d'agafar per les banyes.
Aleshores, a la vida s'ha de patir per les coses que tu pots solucionar, però les que no estan a les teves mans, tu no tens altra alternativa que llevar-te amb un somriure, fer la teva feina el millor que sàpigues, com l'has fet sempre, i no pensar, perquè digui això o no digui això, això farà que no facin això. No, 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 no. Si algú en algun despatx que ha decidit que el dia que ell guanyi les eleccions farà un acord amb qui sigui per tancar la televisió pública i la ràdio, tu, per molt que et pensis que perquè modifiques una mica el teu plantejament això no t'afectarà, estàs molt equivocat. Perquè, en general, el que passa en la política d'avui és que aquell qui té una idea no vol posar-se en el lloc de l'altre per veure d'entendre en quin punt mig es poden trobar, sinó jo tinc una idea, vaig a guanyar les eleccions per imposar per damunt de l'altre allò que pensa, no per sumar aquell altre perquè l'àgora del Parlament sigui realment representativa de la sobirania. I al final això pot acabar passant una altra vegada.
De fet, això és un cas que es pot exemplificar moltíssim en l'estat espanyol, en el Parlament espanyol, en el Congrés. Estàvem acostumats a que hi hagués dos partits polítics, ara n'hi ha més partits polítics i tampoc es posen d'acord. Un no pot imposar-se a l'altre perquè sempre es queda en minoria al final.
Una cosa positiva del que està passant ja fa molts anys a Catalunya, al Parlament de Catalunya, i el que ara està passant al Congrés espanyol, és la diversitat i la pluralitat de visions. Una altra cosa és que la maduresa dels partits que van sorgint estiguin més o menys accidentant, diguem, l'escena política, no? Perquè tothom, quan neix un partit, com quan neix un projecte mediàtic també, no? Un va fent pals de cec fins que troba el seu espai, fins que entén com ha de gestionar les dificultats, les crisis, etc. Però és bo i saludable, i jo hi crec molt, que hi hagi en els parlaments el màxim de diversitat possible. És a dir, jo estic molt orgullosa que en el Parlament de Catalunya hi hagi des de la CUP fins al Partit Popular, passant per Ciutadans com a màxima força en aquests moments política en el Parlament. Per què? Doncs perquè és el que és interessant és que existeix aquesta diversitat social que fa que totes aquestes forces apareguin. El que no m'agrada és que hi hagi enfrontament en el Parlament, perquè el Parlament és un lloc per parlar, perquè es diu Parlament per això, per dialogar, per parlar, per ser capaços de seure's en una taula. Per tant, quan hi ha formacions que diuen no, no, jo amb tu no m'hi assec, estan negant el diàleg. Estan negant el diàleg, i per difícil que siguin les circumstàncies en les que un país viu, no pot negar el diàleg.
Parlaves d'una diversitat que també es trasllada entre altres llocs i altres institucions al Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ara estem pendents de que s'aprovi aquesta nova composició. Ja sabem que hi ha un pacte entre Junts per Catalunya, Esquerra, el PSC i Ciutadans que determinaran com serà aquest nou òrgan.
Et veig molt segura que existeix aquest pacte encara.
Bé, és el que diuen molts mitjans de comunicació. Ara, tampoc em tiraré a la piscina, no t'enganyaré, eh? No em tiraré a la piscina.
Aquest pacte devia existir perquè es va publicar i es va publicitar i nosaltres també ho vam explicar, però aquest pacte es va trencar perquè Ciutadans, en un moment determinat, per les circumstàncies també que està vivint el país, va considerar que aquest pacte ja no era vigent i, per tant, jo crec que estem a la casella de sortida una altra vegada. I és veritat, una reflexió que feia l'altre dia el president del Parlament, Roger Torrent, deia, és molt difícil en aquells òrgans que són col·legiats, que requereixen de majories, no? Que requereixen de majories qualificades, com pot ser, evidentment, la Corporació, com pot ser també el Conca, o el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o tants d'altres, o el Consell de Garanties Estatutàries, que requereixen de grans consensos. Clar, quan et trobes en una situació com la que vivim ara, on el partit de l'oposició, Ciutadans, no vol asseure's a parlar amb els partits independentistes, que aquests consensos són realment molt complexes, no? Per tant, estem en un moment de bloqueig.
I quines garanties dona això? La qualitat de la informació que s'ofereix des de TV3? Tenir un consell que pugui tenir aquests conflictes polítics interns o externs?
No, perquè nosaltres ara tenim el Consell de Govern que tenim des de fa més de 6 anys, perquè estan tots, diguem, caducats legalment, no? Però continuen fent la seva feina, nosaltres continuem fent la nostra. A més, quan hi ha un Consell de Govern, no vol dir que el Consell de Govern decideix quina informació fem i quina no fem. El Consell de Govern decideix quins contractes hi ha, a qui aprova, a qui no aprova, quins programes tiren endavant, perquè el Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té tot el poder. El president de la Corporació, que en aquest cas ho està exercint la Núria Llorach, en funcions, té tot el poder econòmic, laboral, de tota la corporació. Els directors dels mitjans tenen un poder molt relatiu en aquests moments, perquè la reforma de la llei que es va fer va dotar de totes les atribucions executives al Consell de Govern. Però fora d'això, que afecta, evidentment, els canvis de temporada, l'aprovació de projectes, etc. Els professionals fan la feina i els criteris dels directors de les dues empreses són en funció del que ells creuen que cal fer en cada moment a la programació. No?
Per tant, tot plegat ara mateix, la situació, diguem, interna dins de Catalunya Ràdio, dins de TV3, és de normalitat entre els treballadors, per tant, en aquest sentit.
Normalitat no n'hi ha mai a cap mitjà de comunicació. El concepte de normalitat no existeix a la vida. O sigui, aquesta és una altra cosa que aprens fent informació i sobretot fent anys. El concepte de normalitat no existeix. No existeix i menys encara quan hi ha excepcionalitat. Pressions, totes les del món. Per què no? O sigui, si un mitjà públic o un mitjà com en el cas de Cugat.cat també sou públics, no tinguéssiu pressió de tot el vostre entorn per aparèixer a Cugat.cat, voldria dir que no sou referència. Et converteixes en referència quan el teu entorn vol aparèixer en el teu mitjà. Per tant, pressions, totes les que vulguis. Ara, les pressions les has d'administrar, perquè la nostra feina és administrar pressions. Administrar la pressió què vol dir? Vol dir que quan et truca un sindicat, quan et truca una sala d'exposicions, et truca un teatre nacional que vol promocionar una obra, perquè sempre pensem que la pressió ve només de la part política, però és que no és així. Les pressions, que vol dir, ei, jo vull explicar-li a la ciutadania el que estic fent, això és la pressió, a cada moment, tu l'has d'administrar i considerar si el Tantarantana ha de tenir algun dia espai, encara que el Teatre Nacional i el Teatre Lliure tinguin, evidentment, muntatges de més pes, no? Perquè tenen més capacitat de producció. Però el Tantarantana i la Sala Flyhard han d'aparèixer en els mitjans públics i també hem de poder dir què fan a l'Auditori de Sant Cugat des de Catalunya Ràdio, perquè forma part de la nostra feina. Doncs això mateix, si ho trasllades a l'àmbit polític, també es tradueix. És a dir, hi ha un conseller que ha aprovat no sé quin pla, doncs també vol sortir. El govern espanyol, quan ve aquí, no et porta el Pedro Sánchez, perquè això sí, els ministres i els presidents del govern espanyol no posen els peus en els mitjans públics catalans, però sí que volen que parlis de la feina que venen a fer. Aquest tipus de pressions. Aquest tipus de pressions, en alguns casos, són, entre cometes, lògiques per la feina i la transcendència de les decisions que prenen, i en altres casos són intolerables i, per tant, es rebutgen. Qui l'administra és el que està al capdavant del programa o de la línia editorial del mitjà, no?
Anem més al rovell de l'ou, a la feina que fem els periodistes. Un dels reptes que ens trobem ara mateix en aquests dies és fer front a les fake news. Com ho estem portant, això, Mònica?
Doncs no tenim pressa.
Hauríem de tenir-ne, potser, no?
No tenim pressa per dir les coses. És a dir, un dels factors que està erosionant més el periodisme és la pressa. La pressa ens l'estan marcant les xarxes, perquè a través de les xarxes cada minut hem d'estar dient el que passa. Val? I aleshores tenim molta pressa en dir les coses. Els altres mitjans, tots, ens hauríem de conjurar per dir, un moment, no ens precipitem, primer pensem, que deia l'Ovidi Montllor, i que és el lema del Racó de Pensar del matí a Catalunya Ràdio, no? Un moment, no ens precipitem. Què vol dir això? Doncs que a tu t'arriba una informació i que pel fet que el teu competidor l'estigui dient, no vol dir que tu l'hagis de dir, vol dir que tu la vas a comprovar. I que si aquella informació és sòlida, aleshores la dius. Però aquesta pressa per dir, hem llegit amb altres mitjans que, et pot portar finalment a que hi hagi una desinformació sobre determinades coses. Llavors, un moment, no ens precipitem, no? I contra les fake news, la millor medicina, la millor, és el temps.
Clar, però ens trobem que els mitjans... És una lluita molt asimètrica, però no sé a favor d'aquí, perquè trobes que un mitjà de comunicació ha de lluitar contra el missatge de WhatsApp, que porta algun missatge amb una notícia que és falsa, clarament. És difícil contrarrestar això, perquè molta gent diu no, és que m'ho ha enviat tal persona que la conec i sé que ella no mentiria pas.
Jo crec que al final és la confiança que el ciutadà fa en el projecte que tu fa, que tu tires endavant, no? I el que volem és que la gent confiï en nosaltres. Els mitjans de comunicació, jo sempre dic que els mitjans de comunicació són necessaris per una cosa molt simple. Jo confio en els metges quan hi vaig. I si un metge em diu... Mònica, pren-te aquesta vitamina perquè el ritme que portes, si no prens aquesta vitamina, arribarà un moment que tindràs dèficit. Jo me'n fio perquè sé que ell ha dedicat una part important de la seva vida a estudiar si jo necessito aquesta vitamina o no. Val? Això em passa exactament igual quan ve un lampista a casa. Si ell em diu que he de canviar un circuit, jo me'n refio. I jo parteixo de la base que l'ésser humà viu en societat d'una manera saludable quan estableix relacions de confiança. Val? De la mateixa manera que penso que no podem desconfiar sistemàticament de tot el que ens envolta, nosaltres esperem que la gent confiï en nosaltres, els mitjans de comunicació. Per què? Perquè nosaltres dediquem la nostra vida i la nostra feina a fer periodisme, a validar les informacions, a parlar, a contrastar, a buscar explicacions a fenòmens que no són només el fet. De què serveix que jo li pregunti a una persona, escolti, però digui-m'ho, quan anunciaran tal cosa i tal altra? De què serveix aquesta informació? De res. En canvi, és molt més útil que la persona que tens al davant et doni un context per entendre una realitat, no? Jo vull que la ciutadania confiï en nosaltres i si hi ha a l'altra banda de l'antena un lampista, vull que el lampista confiï en mi. I igual que m'enfio que un taxista, quan a mi els taxistes em pregunten per on la porto, i jo dic, tria tu, ets tu que et coneixes la ciutat, jo confio en tu. Porta'm per la ruta que vulguis. Vull que quan ell m'escolti confiï en mi.
Però aquesta gent que pensa que potser els periodistes hem perdut el nostre, no sé si prestigi, o el nostre lloc de referència, com els convencem de nou?
Fent la nostra feina. És que només hi ha una fórmula, que és fer la nostra feina. I una altra, quan ens equivoquem, admetre que ens hem equivocat. I quan no tenim una informació, dir, escolteu, aquesta informació no la tenim perquè hem trucat al tribunal i no ens l'han servit. O hem intentat tenir una entrevista amb aquesta persona, perquè jo ja entenc que els oients a vegades diuen, com és que no ve tal persona en el programa, no? Uh-huh. Clar, tu demanes cada dia entrevistes als ministres del govern espanyol. Cada dia el meu equip de producció està fent la seva feina, que és trucar i insistir. Però si no li diuen que sí, jo no puc contrastar determinades línies, no? Que d'altra banda, potser t'arriben altres tipus d'informacions que són contradictòries amb aquestes, no? I això vol dir ser transparent amb l'audiència i senzillament fer la teva feina cada dia i saber que no guanyaràs totes les guerres. És a dir, si hi ha gent que està prejutjant-te a tu i que ja desconfia de tu, doncs segurament anirà a buscar un mitjà que li digui exactament el que vol sentir, no? I segurament si la realitat no li agrada, com li expliques tu, buscarà una alternativa. I això és saludable perquè tenim molts mitjans.
Mm. I en aquest context, els mitjans locals de proximitat, què podem aportar que sigui específic nostre?
Jo crec que una part importantíssima de la solidesa del projecte comunitari, no? És a dir, tenim un país que afortunadament té una xarxa de comunicació local vastíssima. Això ens ha donat professionals del periodisme meravellosos perquè han estat treballant a tots els mitjans locals i perquè hi treballen. I jo penso que els nostres mitjans de proximitat són la força del nostre teixit associatiu i comunitari a tot el país. Aleshores, sort dels mitjans en xarxa, sort de la xarxa, sort dels mitjans locals, sort dels mitjans de premsa local, que tenim un coneixement i jo podria dir, diguéssim, un sentit crític de la nostra societat perquè han trobat en els mitjans locals també un lloc on expressar-se. És a dir, la comunitat de Sant Cugat i de tot el seu entorn sap que pot venir aquí, que pot participar, que té mitjans de comunicació on explicar el que passa en aquest entorn. I això genera societats crítiques i això està al darrere dels mitjans de comunicació. Per tant, ho té tot a portar.
Mònica, una última pregunta. Aquesta és off topic, eh? La tardor passada et vaig poder veure en un acte de benvinguda als nouvinguts
sí,
a Sant Cugat.
Sí.
Tu ja hi feies molta vida aquí a Sant Cugat.
Bueno,
però
de fet, jo hi visc. Jo vaig venir amb els pares a viure a Sant Cugat quan jo vaig començar la carrera de periodisme a l'Autònoma. I els meus germans ja eren més grans i alguns ja no vivien a casa i vam deixar Barcelona i vam venir a Sant Cugat. Per tant, estic parlant de quan jo tenia 18 anys o 19. Per tant, jo a Sant Cugat hi he viscut molts anys. El que passa és que quan vaig anar a fer el doctorat me'n vaig anar a viure fora. Quan vaig tornar vaig anar a viure a la Rambla del Celler. Per tant, vaig viure directament amb la meva germana en un pis a la Rambla del Celler. Després vaig anar a viure a Bellaterra durant uns anys per qüestions, diguéssim, de disposició de la casa, perquè el meu marit va quedar a rodes i era molt, molt pràctic. I ara estic vivint a Sant Cugat, entre altres coses, perquè això em permet una autonomia per meu marit i pel meu fill, que ha sigut la clau en molts sentits d'aquests últims 6 mesos. Per tant, estic feliç d'haver tornat aquí. Però t'he de dir que jo no he deixat mai de viure a Sant Cugat, perquè la meva vida, podríem dir, de serveis, de mercat, de botigues, compro aquí, visc aquí, conec a tota la gent dels entorns comercials d'aquí, perquè sempre hi hem fet vida i els meus germans viuen aquí, la majoria de la meva família viu aquí, no? I per tant, Sant Cugat, igual que Bellaterra, me la sento a casa meva, no? I ara que estan en procés com d'annexió, no?
Els de Bellaterra, és veritat.
Bellaterra està
en procés. A veure com acaba la cosa.
Doncs a veure com acaba la cosa, però francament, per mi seria, com saps? O sigui, he viscut molts anys a Bellaterra perquè hi vaig viure des de l'any 95 fins aquest estiu passat, per tant, molts anys de la meva vida. Imagina't que ara que sóc aquí, ara s'annexiona el tema. Vull dir, seria perfecte.
Això serà un altre capítol, ja ho
veurem,
això.
Sí, ja ho veurem.
Mònica, en tot cas, molt contents de tenir-te com a veïna. Això per suposat, i gràcies per ser avui aquí a Cugat.cat i fins la propera.
Moltes gràcies i una abraçada als de Cerdanyola, que també ens estimo molt.
Exacte.
Tot sigui dit, que vagi molt bé, gràcies per rebre'm.
Gràcies. I els que esteu a casa ja ho sabeu, tota la informació la podeu seguir minut a minut a www.cugat.cat, també a les xarxes socials, a Twitter, a Facebook, a Instagram i també al 91.5 de la FM. Que vagi bé.